Avui a Islàndia, una història increïble. La protagonista es diu Elvira Moral. És una dona que té 39 anys i que quan en tenia 2 la van abandonar a l'estació de França, a Barcelona, a ella i als seus 2 germans. Ara, han passat gairebé 40 anys i ha decidit buscar els seus pares biològics. No en sap res, de fet no sap ni per on començar, però el que vol és entendre per què aquell 22 d'abril de 1984 li va canviar la vida. Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda.
Tu has pogut parlar amb l'Elvira.
Sí, he parlat amb ella i, com deies, realment aquesta història sembla increïble. D'entrada partim d'aquest abandonament, no?, de 3 nens que tenien 2, 4 i 6 anys. Els deixen a l'estació de França, però ells, de fet, vivien a París. Segurament era la primera vegada que posaven els peus a Barcelona i, de fet, després ja no s'han mogut perquè els va acabar adoptant una família d'aquí, una família catalana. Han passat pràcticament 40 anys, com deies, de l'abandonament i aquest episodi de la vida de l'Elvira i dels seus 2 germans ha quedat latent durant tot aquest temps. Se'n parlava, però sense més. És ara quan l'Elvira ha tingut la necessitat de buscar respostes. Qui eren els seus pares biològics? Quina vida portaven a París? Per què el seu germà gran recorda jugar amb pistoles a casa? Qui era l'home que els va abandonar a l'estació de França de Barcelona, que n'hi deien un tal Denis? Per què els deixa allà i mai torna?
Déu-n'hi-do, o sigui, no els abandonen ni els seus pares, els abandona aquest tal Denis.
Aquest tal Denis, que sembla ser que era un amic del pare, però vaja.
I durant 40 anys, cap notícia als seus pares.
Ni una.
No saben ni si són vius, ni si són morts.
Ningú els va reclamar. 3 nens abandonats a l'estació de França i res.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do aquesta història. Per tant, escolteu-la amb atenció i si algú pot ajudar, al final l'Elvira acaba demanant això perquè està bastant perduda,
Diu... Se sent molt sola, de fet, no sap per on tirar.
És diferent, hem sentit moltes vegades la història duríssima també de nens robats, no? Però hi ha associacions, en aquest cas, que sí que poden fer-ho, però clar, aquí no saps per on començar a lligar caps del que va passar aquell 22 d'abril de 1984. En tot cas, moltes preguntes que formulava la Maria que busquen resposta en aquesta conversa, amb aquesta història increïble que té l'Elvira Moral.
Hola, Elvira.
Hola.
Quants anys tens tu ara?
39.
39 anys. I em sembla que ens hem de situar 37 anys enrere, no? Quan tu en tenies 2, per entendre una mica què et va passar. Què va passar quan tu en tenies 2?
Em van abandonar juntament amb els meus germans. Un senyor ens va deixar anar a l'estació de França, ens va portar en cotxe i ens va deixar anar a l'estació de França d'aquí de Barcelona, dient-nos que anava a buscar caramels i que ara tornava, i no va tornar mai més.
Tu tenies 2 anys i els teus germans quants anys tenien?
4 i 6 anys.
Us porten a l'estació de França, però d'on veniu? Com hi arribeu allà?
Arribem amb un cotxe blanc i conduït per aquest senyor aquest senyor ens deixa allà i el meu germà gran doncs deia que veníem de París. Tots tres parlàvem francès i el meu germà gran parlava una miqueta de castellà.
No sé si tu recordes alguna cosa, tenies 2 anys, entenc que vius una mica del record dels teus germans grans, sobretot del que en tenia 6.
Sí. Moltes vegades sí que tinc records, però més aviat penso que són records provocats de parlar amb ells, de recordar, i no records meus reals, perquè realment jo era molt petita.
Us passa això, et passa això quan tu tenies 2 anys, després explicarem una mica doncs, com evoluciona la teva vida, però ara què ha passat, què estàs fent, què vols trobar?
Se'm desperta la curiositat que no se m'havia despertat mai de voler saber què va passar, no? Què va passar, qui eren, per què... Preguntes.
Qui eren els teus pares, entenc.
Sí.
Perquè aquest tal Denis, aquest senyor que us va deixar a l'estació de França, no era en cap cas el vostre pare ni tampoc un familiar.
No, el meu germà deia que era un amic. Un amic del meu pare. Aquest senyor, el Denis, doncs, ens porta a l'estació de França, ens deixa allà i doncs, nosaltres està jugant a l'estació de França. I estàvem, doncs, jugàvem, vam pujar pels vagons de tren, jugàvem per allà fins que va vindre un revisor i ens va preguntar: escolta'm, què feu aquí? On estan els vostres pares? I llavors en aquell moment sí que el meu germà m'explicava tot, vas posar a plorar i llavors allà doncs, va ser quan va començar tot. el recorregut fins a arribar a on vam arribar.
Explica'm aquest recorregut. Què va passar a partir d'aquí, no? Que diuen, ostres, aquests nens, què hi fan aquí a l'estació de França? Estan perduts, s'ha d'activar alguna cosa, no?
Sí, doncs bueno, va vindre la policia, van començar a preguntar-nos on tenen els nostres pares. El meu germà doncs, va explicar això, que aquest tal Denis ens havia deixat a l'estació. Ells ens van portar a la comissaria esperant que algú reclamés la pèrdua d'aquests tres nens i al veure que ningú venia a reclamar, doncs al final vam acabar en un centre d'acollida.
Aneu a un centre d'acollida i a partir d'aquí a una família d'adopció, és així?
Sí, sí, vam tindre la gran sort i la gran sort que suposo que moltes vegades gent no té, doncs que una família ens va voler adoptar tots tres.
Què diuen els informes de la policia, de quan us van trobar i fins i tot també els informes del centre d'acollida on vau estar abans d'estar amb la família que us adopta?
Doncs no molt més del que t'he explicat i que, bueno, diu que la policia quan ens va trobar va contactar amb la policia francesa, amb la Interpol, que van fer un comunicat a totes les comissaries per veure si algú ens reclamava, si apareixien alguns adults reclamant tres nens perduts i poca cosa més. Però és una cosa que em sobta bastant, no? El fet de, ostres, es perden tres criatures i l'única gestió que fas és esperar a veure si algú els reclama. No comproves si hi ha DNI, si hi ha passaports. Jo em plantejo moltes vegades, no? El 1984 hi havia una frontera per travessar. No teníem passaports nosaltres, no existíem. La primera vegada que contacto per demanar el meu expedient em diuen has de demanar una partida literal de naixement que allà sortiran el nom dels teus pares. I jo li explicava a la senyora, no, és que en la meva partida de naixement posa que els meus pares són els meus pares adoptius, perquè és que no hi havia res. No, i em deien, no, això no és possible. I jo li deia, que de debò, que tinc la partida de naixement aquí, que és que vull dir, posa que sóc hija de... mi padre i mi madre, adoptivos, no... I clar, dius, ostres, em sobta, no?, el fet de... tan poc es fa quan algú es perd?
No es fa res més? No es pengen cartells? No hi ha una altra cerca més activa?
Bueno, la meva mare, quan començo a voler saber, la meva mare doncs, em dona tots els expedients i tot el que tenia i ens dona un paper on hi ha una fotografia nostra, de nosaltres tres, i escrita en boli, doncs, si conoces a estos niños, se han perdido, i l'etiqueteta del centre d'acollida o de la DGAI, ja no recordo ben bé què era, grapadet, i això és el que van penjar, els meus pares eren mestres, I és el que es troba penjat a l'escola i arrel d'allà doncs, els meus pares adoptius volien adoptar tres criatures i diuen, ostres! I això, aquest paper és el que es va penjar per les escoles per veure si algú ens doncs veia el cartell i deia, ui, mira, mis hijos se han perdido, vaig a buscar-los.
O sigui, aquest cartell no va servir per trobar els pares biològics, però va servir per trobar els pares adoptius.
Sí, sí, sí. Sí, és un cartell doncs, que la meva mare guardava amb molt de carinyo, no? Perquè sempre deia, mira, és el cartell que... Vull dir, no? El van veure, el meu pare em va trucar, escolta, mira, m'acabo de trobar aquest cartell, vine, que anem a veure aquests tres nens. Mm-hmm. I així va ser com va anar la història.
Van venir, no sé quin és el procediment, perquè, clar, al ser uns nens doncs, que estaven buscant els pares biològics, suposo que primer hi ha un procés d'acollida.
Un acolliment, no? I al cap dels anys, quan no hi ha cap reclamació, doncs es pot tramitar l'adopció plena.
Llavors, a partir d'aquí entenc que comença una nova vida per vosaltres, per tots tres germans. Formeu una nova família amb els vostres pares adoptius i no se'n torna a parlar d'aquest abandonament?
Sí, no, a casa nostra no, sí que se n'ha parlat. La meva mare sempre era un tema obert, perquè, vull dir, no, suposo que és diferent quan ets un bebè, no, que potser arriba un moment que t'has de plantejar com parlar-ho o com introduir el tema, com explicar-li al teu fill. No, per nosaltres era una cosa normal. Recordo la meva mare que sempre ens explicava, no? Vosaltres teníeu dos papes i teniu dos papes i dos mames, no? Perquè els vostres pares doncs, no us van poder cuidar, i vam arribar nosaltres, però vull dir, clar, la meva mare sempre ens deia que vosaltres parlàveu d'ells, els coneixíeu, vull dir, ens fèieu preguntes.
Els noms? Com es diuen els teus pares? El nom de pila tampoc el sabem?
No, el meu germà sempre va ser la gran incògnita, no? Com un nen de 6 anys, no? No sabia com es deien els seus pares, no? Eren el papa i la mama. Però sí que sabia els nostres noms, però no sabia el nom de pila dels nostres pares.
Com es diuen els tres germans? Tu ja sabem que et dius Elvira. Com es diuen els teus dos germans?
Ramon i Ricard.
I tenim només la pista del Denis.
Sí, del Denis i aquest cotxe blanc.
Físicament, els teus pares, tu en tens algun record?
No, jo recordo molt que la meva mare sempre m'explicava que jo quan vaig arribar sempre li parlava de la meva mare i de com era la meva mare. I sempre li explicava, la meva mare era rossa, tenia els cabells llargs, amb el serrell, amb els llavis pintats de vermell. I jo tinc una imatge, però crec que aquesta imatge realment me l'he creada a base de parlar d'això. No realment perquè jo pugui tindre un record.
Coincideix, però, amb el que recorden els teus germans, que era rossa... Això és una cosa que ho hagueu parlat, entenc?
Sí, sí. I jo, per exemple, sí que no tinc record del meu pare, però el meu germà sí que el té molt, molt fotografiat, el record del meu pare, que no pas de la meva mare.
Com era el teu pare? Com te'l descriu, el teu germà?
Cabells blancs, així amb granyetes al darrere, amb el cabell, em deia cabell com espatllat, així cremat, i la cara una mica castigada.
Una de les coses que el teu germà recorda és que vivíeu a París. Sap alguna cosa més de París? Recorda el barri? Tens algunes pistes per acotar una mica més la cerca dels teus pares?
Sí, en el moment que començo a tindre més interès i li pregunto realment i li demano, sisplau, que intenti fer memòria i dir-me qualsevol cosa que se li pugui arribar a recordar, arribar a, no sé. I sí que em descriu el carrer, un carrer on es veia concretament una pota de la Torre Eiffel, i que ell tenia molt clar que perquè jo li vaig arribar a preguntar, però tan petit, com sabies que era París? Diu, perquè és que recordo exactament com era el carrer, hi havia una joguineria davant de casa on sempre paràvem i nosaltres ens quedàvem mirant la joguineria abans de pujar a casa, el carrer era un carrer de doble sentit de cotxes, sempre en aquell, una miqueta, caminàvem una miqueta i anàvem en un parc on hi havia una font i nosaltres tres jugàvem a passar per sota de la font. Diu, i al final del carrer, des de la porteria de casa nostra, al final veies una pota de la Torre Eiffel.
Quina vida portàveu vosaltres a París? Era una família normal, anàveu a l'escola, tot basant-nos en la memòria, diguem, del teu germà gran.
No, el meu germà gran em comentava que, deia, no tinc el record de jugar amb altres nens, ni d'anar a l'escola, ni de jugar amb altres nens, sinó només de nosaltres tres. Diu, tota l'altra gent que recordo és gent adulta.
Algun episodi, alguna cosa concreta que us hagi pogut explicar del que vau viure abans d'aquest abandonament a l'estació de França?
Sí, ell recorda, per exemple, que viatjava molt, viatjava amb el meu pare moltes vegades, que havia estat a Suïssa, i recordo haver estat a Suïssa i em deia, és que recordo que era Suïssa i a més recordo d'estar jugant amb la neu. També em va explicar que havíem estat a Madrid en alguna ocasió viatjant, que el meu germà el Ricard no hi era, però que jo anava amb el meu pare i amb ell, i que alguna vegada havíem viatjat amb la meva mare.
Algun altre record de casa t'ha explicat?
Per exemple, sí que havia dit que havia arribat a jugar amb pistoles. Diu, clar, en aquell moment jo no sé si eren pistoles reals o no, però sí que recordo de quan vaig estar jugant el meu pare renyar-me i enfadar-se molt amb mi.
És a dir, que hi havia pistoles per casa?
Sí, segons el que explica el meu germà, sí.
Què creus que devia passar? Què t'imagines que devien fer els teus pares?
No ho sé, és que aquest és el gran misteri, no? Sempre, la meva mare sempre ens deia, no? Diu, jo crec que els vostres pares devien estar ficats en algun merder, no? I doncs per protegir-vos us van acabar abandonant, potser en una situació de perill, i veure que vosaltres corríeu perill, doncs us van empaquetar i us van enviar lluny.
Us van deixar amb el tal Denis, possiblement.
Possiblement, o potser aquesta és la història bonica que... No? Que un es vol imaginar. No. En ello estoy.
Em sembla que la teva mare, la de la família adoptiva, diguem, tenia una teoria de qui podia ser el teu pare. Explica'm aquesta teoria, que tenia noms i cognoms.
Sí, justament en el moment en el qual nosaltres ens abandonen, a la presó de la Model hi havia un senyor que es deia Raymond Baquerizzi, que era un mafiós francès que tenia seu a... O sigui, la seva casa era a l'Escala, l'atrapen a Barcelona i l'engarjolen a la Model. I just en aquell any, en el 1984, la seva dona va a la Model i el saluda des del carrer per parlar amb ell des de la seva cel·la, i quan ell s'aboca a la finestra per poder parlar amb ella, li foten un tret i el maten. I quan a mi se'm desperta aquesta necessitat de voler saber, la meva mare ens treu els retalls de diari d'aquest senyor i ens diu: jo no vaig voler mai investigar res perquè és la vostra vida privada, no? Però sempre vaig tindre la cosa de pensar, ostres, no? Junt amb les històries que explicava el meu germà, que ja es veia que allà hi havia algo rarot o fora de l'ocorrent, no? Tres nanos, no coneixen els noms dels seus pares, no han anat a l'escola, no els troben enregistrats per cap lloc, i aquest senyor que es diu Raimon, amb aquesta dona, que segons la descripció una miqueta que feia jo, no? Doncs podia quadrar amb el perfil d'aquesta senyora, el maten, i la meva mare doncs es va muntar aquesta pel·lícula, a veure si hi va guardar aquests retallets de diari amb aquesta notícia, i quan jo indago i pregunto, doncs em treu aquestes revistes. En aquell moment jo li vaig preguntar al meu germà, bueno, el meu germà estava allà, i jo li vaig preguntar, el vam buscar per internet, vam mirar fotografies, i ell em va dir clarament: el nostre pare no era aquest senyor.
Per tant, la teoria, almenys en el cas del Raymond Baquerizzi, sembla ser que no seria, però en canvi potser la professió, si n'hi podem dir així, potser sí que es podria assemblar amb el que els teus pares podien fer en aquell moment.
Sí, alguna cosa estranya. Hi havia també indicis perquè, bueno, els metges deien no pateixen cap símptoma d'abandonament. Aquests nens són nens cuidats, amb els cabells ben tallats. A més, el meu germà, un altre indici que ens feia pensar que la cosa anava per allà era... se sabia molts models de cotxes, el Jaguar, el Mercedes, el Porsche, de cotxes cars. Parlava, que també és la visió d'un nen petit, no? Però deia, el papa tenia molts diners, tenia uns pots amb moltes monedes, que potser en aquells... Clar, un nen veu un pot amb monedes i potser és xatarra i són 3 cèntims, però... La manera com parlava, que explicaven, que els metges deien: ostres, aquests nens, que estrany, no? No tenen símptomes d'abandonament, d'estar mal cuidats, de no portar les dents rentades, el cabell deixat, bruts... I una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, no? Tot t'anava fent pensar aquesta pel·lícula.
Per què ara? Per què 37 anys després tu decideixes començar a indagar i a buscar... quan durant totes aquestes dècades doncs no has tingut la curiositat ni la necessitat de fer-ho?
Doncs no ho sé. M'ho pregunto moltes vegades. Penso, ostres, per què, no? Ara, tants anys sense tindre cap tipus d'interès i justament ara, de cop i volta, se m'han despertat aquesta necessitat tan gran de voler saber què va passar, no? Què va passar, qui eren... Respostes.
Tu has sigut mare fa relativament poc?
Tinc 2 criatures, una de 4 i una de 6.
Creus que això pot haver-hi influenciat d'alguna manera?
Sí, és una de les explicacions que potser em puc arribar a donar, no? De dir, ostres, sobretot ara que el meu fill té també 6 anys, no? I quan em parla i a vegades penso, ostres, és que li pregunto a quin carrer vius i em diu el carrer exacte de casa meva, els meus noms i els meus cognoms, els del seu germà, sap el nom de la meva mare, del meu pare que està mort. Vull dir, i penso, com és que un nen de 6 anys no sabia res? No? I a part, veig el vincle que tinc amb els meus fills i penso, hòstia, com pots deixar 3 criatures així? I desaparèixer i penso, bueno, potser doncs això, no? Hi havia una situació de perill, els deixes, però no els busques després? Ningú, ni una abuela, ni un... Res? No ho sé. m'al·lucina una mica.
Què més has fet? Què estàs fent ara per aconseguir trobar els teus pares, que no en sabeu ni tan sols el nom de pila?
La primera cosa que vaig fer va ser... em vaig fer un test d'ADN en una empresa que es diu My Heritage, que, bueno, mirant un dia per l'Instagram, pum, em va sortir l'anunci d'això i vaig pensar, ostres, i si me'l faig? I arrel d'aquí, doncs, em vaig fer aquest test.
Com funciona això per la gent que no ens ho haguem fet mai? És a dir, tu et fas aquestes proves d'ADN, entres en un banc d'ADN internacional que et busca si hi ha connexions?
Sí, és una empresa que recull ADNs d'altres bancs que també recullen ADNs, els compra, diguéssim, i llavors doncs, tu et fas la prova, t'arriba com un paquetet a casa on tu agafes el palet, fiques la saliva, l'envies, allò se'n va a Texas, ho analitzen i després a través d'una aplicació per internet et surten tots els resultats, amb qui et surten coincidències, quina coincidència pot ser que tinguis amb... Sí, este puede ser una abuela o una tía segunda. I llavors, a partir d'aquí, doncs, tu pots crear el teu arbre genealògic si trobes coincidències.
N'has trobat?
Sí. Sí, bueno, n'he trobat, he trobat, curiosament, ens ha sortit que tenim descendència espanyola i coincidències amb gent espanyola, sobretot d'Andalusia, i francesa, i gent francesa, del nord. Ai, perdó, del sud de França.
T'has pogut posar en contacte amb algunes d'aquestes persones? No sé com funciona l'aplicació, si ja et diu, doncs mira, a través d'aquest correu electrònic li pots dir alguna cosa.
Sí, en la mateixa aplicació hi ha com una opció de poder contactar i enviar un missatge de bústia, però bueno, a les persones amb qui he contactat no m'han contestat, no he tingut resposta.
De moment, per tant, això queda, entre cometes, aturat fins que no hi hagi aquesta resposta. Per on rasques més?
Bueno, rasco començant a buscar si hi ha associacions que em puguin orientar com es fa, no? Perquè em trobo davant d'una situació que no sé per on tirar, no sé per on buscar. I, bueno... No trobo molta cosa més que les aportacions que m'ha pogut fer el meu germà i les ganes que li està posant, també. I, bueno, tinc també una amiga que és detectiu privat i em va dir, ostres, doncs pots mirar això, pots fer allò, pots provar d'anar per aquí o per allà. Però vull dir, una mica sento la sensació que no sé per on tirar, i no, perquè tothom em diu, ostres, és que no hi ha molt més.
Ho veus impossible trobar-los?
Complicat i difícil, i que pot ser una búsqueda de per vida, potser.
Estàs disposada a fer-la?
Sí, crec que sí. Crec que amb paciència i... És que no tinc una altra via. Potser algun dia se m'apaga aquesta necessitat de saber i pues, ho abandono, no? Però ara per ara doncs, sí que m'he mentalitzat que potser és un camí molt llarg, però que si en tinc ganes doncs, que ho he d'anar allà. He d'anar provant totes les vies que pugui anar trobant.
Els teus germans què diuen, els teus germans grans?
Que endavant, que el que necessitin. Bueno, quan els hi vaig explicar i els hi vaig dir que m'havia fet aquest test d'ADN, ràpidament em van dir, escolta'm, doncs si vols també ens el fem nosaltres per ajudar-te. I, bueno, i el meu germà gran també de seguida es va posar a Google, a buscar pel Google Maps imatges de veure si recordava el carrer, si podia veure el carrer. El meu germà mitjà també em va dir, anem a París a donar voltes, a veure si... Perquè jo, em deia, jo també tinc el record d'aquest carrer i del que explica, no? Potser recorrent els carrers doncs, podem arribar a recordar alguna cosa més. I doncs el meu germà també em va dir, bueno, podem buscar, a veure si trobem, no, el registre de les botigues que existien en aquell llavors, buscar les joguineries, a veure si arrel d'aquí podem acotar la búsqueda, no? Perquè clar, París és que, igualment, el centre de París pot ser enorme, no? I no molt més.
Quan fa que estàs amb la cerca activa, diguem?
No, amb la cerca activa no fa molt, tot se'n va remoure més arrel del confinament, no? Suposo que hi havia més hores per pensar, per... I aquest rau-rau que em va arribar i dir no me'l treia, i llavors doncs, va arribar un moment que vaig dir doncs m'hi poso.
I aquí estàs.
Sí, i aquí estic.
Què t'agradaria que passés amb aquesta entrevista de ràdio? Què és el que aspires que passi?
Uau, lo meravellós seria que algú digués «Ui, a mi esta història me suena!» No, i aparegués algú familiar per aquí, però no ho crec. Però bueno, no. Sent realista, doncs, penso, no? Doncs potser alguna associació que sàpiga per donar-me el consell de cap a on puc tirar, cap a on puc anar, no? Què puc fer, o alguna persona que se senti identificada amb el meu cas, que s'hagi trobat amb la mateixa situació i que em pugui dir «Escolta, mira, doncs jo vaig fer això i per aquí hi ha aquesta altra via, o podries fer allò altre, no?» Que em poguessin orientar, ajudar, acompanyar-me, a donar-me alguna idea de per on podria tirar més, perquè em sento una mica sola i perduda, i una mica, no?, fent divagacions de què puc fer, no? Sí que vaig veure, doncs, que, per exemple, amb els nens robats, no?, hi ha associacions que els donen suport, que els ajuden, que els diuen «podeu tirar per aquí, per allà», però en la nostra situació, doncs, no acabo de trobar, no?, l'empar aquest de dir «on vaig? Què faig? Qui m'ajuda? Com puc buscar?»
Quin és el sentiment? És tristesa? És ràbia? És frustració? Què et passa a tu per dins quan penses en això, no?, en l'abandonament i en aquesta cerca que estàs fent ara per trobar els teus pares?
Tristesa. Zero ràbia, zero angoixa, no, és tristesa. Sí. Què ha de poder passar? Suposo que és arrel de ser mare que et planteges. Ostres, ha de passar alguna cosa molt gordo, no? Perquè algú molt gros, perquè tres criatures, és que no n'abandones a una, n'abandones a tres. I amb tots els respectes cap a un nadó, no? Però vull dir, abandonar una persona que l'has tingut als teus braços ni dos segons, però una criatura de 6 anys, és que has viscut 6 anys amb aquesta persona. Els vincles que es creen, no? El lligam que es crea, no ho sé, em provoca tristesa.
Tu recordes si la vostra infantesa, la teva i la dels teus germans, va ser feliç o amb la vostra família adoptiva, o el fet d'aquest trauma infantil, d'haver passat per aquest tràngol, això us ha marcat d'alguna manera?
Bueno, tot marca, no, en aquesta vida, però no crec que... Crec que m'està marcant ara. Recordo la meva infantesa ser una nena feliç, alegre, mai m'ha preocupat en absolut, i ho he pogut parlar amb tota la tranquil·litat. M'incomoda potser més ara que abans.
Com creus que pot canviar la teva vida si aconsegueixes trobar els teus pares o saber què va passar?
No sé, ostres, no sé què dir-te ara. No ho sé si canviaria alguna cosa, és que no ho sé.
Almenys estaries tranquil·la.
Sí. Sí, és que em venia la paraula completa, no? Perquè potser ara tinc aquest rau, que no, que... Però per què? Potser dius, pues completa, ja està, ja sé el per què. Però ben bé és que, com que no m'ho puc arribar a imaginar, no ho veig impossible, penso, bueno, no? Llegeixo a vegades articles, no sé qui ha encontrado a... I penses, pues potser a mi també em passa, oi?
Elvira, esperem que siguis una d'aquests casos, no?, únics que aconsegueix resoldre-ho i que ens ho vinguis a explicar, òbviament.
I tant.
Gràcies, Elvira.
De res.